Continua la Copa i continua es matí de Menorca. En aquests moments, les 12:47, i començam la tertúlia de divendres després de 2 mesos o més de vacances dels tertulians. Bueno, us deia que tindríem tot l'equip complert. La part que està per Alemanya es veu que amb això d'escanvi horari no havia pensat que, bueno, que es veu que era un amic igual i no m'ho podia entrar, però bueno. Però els altres sí. Toni Febrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com estem? I molt d'anys, perquè aquí és qui fa... qui celebra...
Bueno, som, aquí fan... celebrem els 50 anys tots els amics.
Sí.
A Can Jaime, per això, i Negrita.
Molt bé. Perfecte.
8 amics de sempre.
Perfecte.
És una fita important, perquè després de 50 anys ja retrobem molts, és una alegria per tots altres, i sobretot... per compartir amb ells.
Vinga, vinga, moltes, moltes felicitats. Vinga, tenim també en José Barber. José, molt bon dia.
Molt bon dia. Perfecte, perquè en altres horaris aquí ho tenim bé.
Sí?
La Silla del Rei és el mateix que Ciutadella.
Escolta, que vos fan avui a Silla del Rei?
Bueno, hi ha la presentació aquest dels premis que mos han donat,
sí,
que després intentaré veure si el vicepresident el puc rescatar i tu li podies fer unes quantes preguntes.
Ja, vinga, molt bé.
I si no, ja veurem com ho fem. Sí.
Bueno, estem pendents que en Joan León cliqui en Egipci per entremós, i si no, veurem si li telefonem a través del telèfon, que serà més fàcil o el millor. Bé, heu passat l'estiu bé? Bé, José, ja ho sé que l'ha passat bé. I tu, Toni, què tal?
Jo l'he passat molt bé. No hem tingut cap problema familiar de Covid i tot ha anat molt bé, i sobretot, com sempre, ja sabeu, jo prim la salut per damunt de tot.
Ja,
i per cert, tinc que dir que aquella que vam fer amb en José, doncs el vaig veure realment molt, molt, molt recuperat, i avui que l'he sentit a la ràdio, doncs crec que ja no té cap problema en José.
Idò, si el deixes ara, encara el veuries millor, digues.
Fer arribar en el general, no? Ja saps que jo, en el general, tinc una certa convivència, però és enhorabona per aquest premi que han donat a Silla del Rei, sobretot tinguent en compte que han donat un valor afegit, sobretot en aquells que d'una manera altruista fan feina. I fan feina, jo ja no diré només per Silla del Rei, sinó que fan feina per promocionar Menorca sencera.
Jo crec que la darrera frase aquesta, Toni, l'has acertada perfectament. Jo crec que això és un projecte de tot Menorca, i el que fem aquí, quan ve qualsevol gent dels pobles, i no rellem dels pobles d'aquí, sinó de la península, mallorquín, vull dir, ho saben reconèixer, que tota la feina aquesta que s'ha fet des de fa bastant d'anys, ara li traiem els profits. I en quant a tema de salut, Toni, estic molt content de les teves paraules, perquè jo de cada dia estic millor, vaig arribar a quedar sense quasi sense veu, i bueno, ara jo crec que en aquest moment tenim bastanta veu i bastant acalidat.
Joan León, Joan León, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I tu, Joan?
Ja.
Sí. I tu, Joan, com has passat l'estiu? Tot ha anat bé?
Abans ja ha passat l'estiu, la mar de bé.
Ah, molt bé.
Sí. I vaig estar molt content la trobada que vam fer en Esport de Mor, Can Calutxo, que va ser molt bo, i no havíem tingut temps de ratificador.
Sí,
molta massificació a l'estiu. No han pogut anar a les platges de Mor.
Ja. Escolteu, això de, ara en Joan ha dit la paraula clau que molts han repetit com un mantra durant tot aquest estiu, massificació.
Sí, en Joan, que ara tenia visites.
Sí, no, diu que tot està molt massificat aquest estiu. Que massificació, la paraula, és com un mantra aquest estiu. Massificació, no hi acabem, no mos faran fora, no sé què, han de repensar a veure què feim.
Miquel Àngel,
sí, digues.
Jo crec que massificació sí que és una paraula que, la veritat, se'ls ha emprat molt. Però jo crec que la massificació ha estat sempre en els mateixos puestos, perquè tothom, tots els visitants, en detriment dels naturals d'aquí, com nosaltres, volen anar en els mateixos puestos.
Yeah.
Volen anar a Cal Entorqueta, volen anar a Sant Saura, volen anar a Macarella, volen anar a la Vall, sempre volen anar en els mateixos puestos, perquè els visitants, clar, cerquen platges verges, nosaltres també ho cercam, però nosaltres hem hagut de conformar amb d'anar. Cala Caldana prohibit. No pots aparcar. Mm. No sé d'on és que surten tant de cotxes.
No pots aparcar. Culpa dels que volen anar a Macarella, que com que amb els bus hi ha un nombre limitat de gent que pot anar, van a Cala Caldana, aparquen i van caminant.
Però no se reflexa, no se reflexa en la gent que hi ha a la platja, ni a la platja de Macarella, ni a la de Macarelleta. Mm-hmm. Perquè la qui s'endú la Palma és Macarelleta.
Yeah.
I com vol anar a Macarelleta? I lògicament, jo ho veig normal. Però després, has de partir, vas a Sant Adeodato i no hi ha tanta massificació, Sant Tomàs, Vinigal, Serenal d'en Castell, hi ha moltíssima gent, però Serenal d'en Castell és molt gran. Serenal de Sant Saura del Nord, Sant Parc, i tot això són puestos. A la vall també hi pots anar qualque estona, però tenim la punyeteria que és del Nord, ens fa molt tant.
Molt bé. Toni, què han de fer per evitar aquesta massificació? Han de limitar?
No, jo estic d'acord amb el que Joan, en certa manera, diu, però en certa manera també vull discrepar. O sigui, hem de tenir en compte que enguany el que ha vingut està pràcticament turisme nacional. I la propaganda ha estat tan ben feta i tan intensa que tothom qui venia a Menorca havia de fer 10 visites com a mínim.
No podré rescatar ara.
Dais, vinga, sí.
Havia de fer 10 visites, tal, com en Joan ha dit, Macarella, Calenturqueta, Sant Saura, la vall tal i qual, a Cauet de Baixamà, a vendre una llagosta que ja no n'hi ha ni siquiera a imprimir, etc. Havien d'anar a tots els puestos. I el xisti que un dia va fer el Menorca és realment important. De dir, com és possible que tots els cotxos surtin a les 9 des de matí sapiguent que ja he sortit a les 9? Per què? Perquè tothom té controlat els dies i havien d'anar. A Vinibeca mai havia hagut tanta gent que hi anava a visitar les forces de sol.
Toni, ara sí, perquè té un senyor aquí. Vinga, Enrique Calderón. Vinga, passamolos. Passamolos, José. Vinga.
La Granada me la tiraran a mi por dicho.
Molt bé, estamos en directo en la COPE, en la tertulia de los viernes, y bueno, nos decía José Barber que están recibiendo el premio de Hispania Nostra, el premio a la rehabilitación de uno de los edificios de la Illa del Rey, un premio que se les concedió hace ya unos meses, y me imagino que ahora pues la gente de Hispania Nostra está comprobando que todo haya transcurrido según el premio. Enrique Calderón, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Primero, ¿qué es Hispania Nostra?
Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro con la presidencia de honor de la Reina de España, cuyo interés primordial y, podría decir, casi exclusivo es la protección, conservación, rehabilitación, puesta en valor del patrimonio natural y cultural de nuestro país. Nos dedicamos exclusivamente a detectar cosas que necesitan ser protegidas, a protegerlas y a darle un nuevo uso, una nueva vida.
Uh-huh. Y vosotros, me imagino que os presentan candidaturas de sitios o lugares que merecerían un premio, examináis lo que os presentan y concedéis el premio a lo que vosotros creéis que es lo mejor, ¿no?
Bueno, en este tipo de premios, el premio a la buena práctica, nos apoyamos, quien nos financia es la Fundación del Banco de Santander. Las candidaturas las recibimos nosotros como Hispania Nostra y tenemos un equipo de técnicos independientes que juzgan de acuerdo a una serie de criterios el mejor de los proyectos de rehabilitación de los que se han presentado y entonces ellos proponen la concesión del premio. Y así es como funciona.
Muy bien. ¿Qué os pareció el proyecto de la Illa del Rey?
El proyecto este es un proyecto magnífico porque es que cumple con todos los objetivos y todos los requisitos que nosotros tenemos para la otorgación de este premio en una categoría que busca la rehabilitación de patrimonio como base de el desarrollo económico y social de una zona concreta. Y sobre todo nos interesa muchísimo que la intervención se realice con el concurso de todo el mundo, no solo las administraciones públicas, sino iniciativa privada y, como en el caso de la Isla del Rey, que es fundamental, con un apoyo popular de la gente, de voluntariado, que es un ejemplo. Esto es magnífico. Para nosotros esto es esencial. Y por eso yo creo que es... No, yo no formo parte del jurado, pero por lo que yo he oído, esto es una de las razones por las que se le ha dado el premio.
Enrique, y ahora que lo has visto, porque acabáis de dar un paseo por la isla, ¿qué te parece?
Bueno, estamos hablando, yo no he visto todavía, no hemos hecho más que descubrir la placa y estamos, estoy empezando, estoy yo viendo desde donde estoy viendo las cosas, pero tengo mucho interés y creo que ahora está organizado en que nos expliquen qué es lo que se ha rehabilitado, las salas que se han conservado, el uso que se ha dado. Vamos a ver la galería que todavía no ha entrado. No tengo todavía una opinión absolutamente formada, pero vamos, aunque solo sea por lo que he oído hablar y por lo que estoy viendo, pues insisto, esto cumple con todos los objetivos que nosotros tenemos para otorgar un premio de rehabilitación en el ámbito del desarrollo económico-social, del fomento del desarrollo económico-social.
Enrique Calderón de Hispania Nostra, gracias por acompañarnos y feliz estancia en nuestra isla.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Molt bé. Continuamos, les 12:58 minuts. Toni, també hem interromput aquesta xerrada que hem de fer amb aquesta massificació, a veure si ho solucionem o no.
No, jo me mantenc exactament igual, és a dir, tothom que ha vingut a nivell nacional, sobretot, questo tenia l'idea d'anar a fer, anar a veure 10, com a mínim 10 coses, que tota la propaganda ben feta, i això ha donat peu a una massificació exorbitant de platges, d'endrets, e inclús quan vaig veure que a un quilòmetre de cotxos era per anar a veure la posta de sol a la farola de Ciutadella, hombre, a certa manera, resulta que tot és litoral, des de Cavalleria fins, si vols, a Sant Bou, poden veure la posta de sol. El que està clar és que Menorca s'ha esvengut, la gent no ha viatjat a l'estranger, un dels paraïsos naturals més ben conservat està en Menorca i ara tenen por que no es faci una reflexió en profunditat i es vulgui extrapolar el que ha passat enguany cap a un futur, cosa que ho pos en quarantena. Sí, i espero que els agents econòmics, socials i polítics tinguin cura en analitzar fredament el problema que ha passat enguany, que no per jo no és extrapolable a un futur.
Sí, que ho extrapolin i que ho analitzin bé i que no facin cap, sobretot, desventalls que en volen qualcun en passejar xarxes socials, perquè la veritat és que fa fredat veure els comentaris que hi ha hagut enguany sobre aquesta gran ocupació, gran nombre de visitants que han tingut, que sembla que s'acaba el món. Jo me sembla que com diu Antoni, la gent tenia moltes ganes de sortir enguany, i després d'un any que no van poder sortir, la gent surt, que fan la gent d'Espanya? A l'estranger, per si cas, no hi van. Què tenim a prop? Els paradís? Balears, Menorca, i ja està. Sí, José, què trobes?
Bueno, jo me sembla molt bé tot dos el que han dit. És agradar fundamentalment de les platges, de l'aglomeració que hi ha a totes en el litoral aquí a Menorquí, perquè n'hi ha per tot, jo no hi he estat, perquè jo, com que no m'agraden les aglomeracions, però sí que he estat jo patejant el poble. Vull dir, el poble, la veritat, és que hi ha hagut aglomeracions igual que en les platges, però tant o més, que m'ho quedi molt clar, això. Perquè aquí ara posaré un exemple, que és el cas de les festes de la Mare Déu de Gràcia d'amor d'enguany. Vull dir, aquí l'únic que han fet les festes ben igual, sense cavalls i sense cabezudos i gegants. Vull dir, això que m'ho té de quedar ben clar, perquè aquí, si no feien festes, el que havien organitzat, que era concerts, actes culturals, que hi havia una gentada que per molt que la gent volgués intentar separar-se d'un dels altres, aquí estem un damunt dels altres. Ahir, fosquet, vaig anar a la Sirena d'Amor, que van fer també aquesta de sona dels 30 anys, de la Sirena d'Amor, i també hi havia una gentada. Vull dir, aquestes cosetes, si tu no vols que hi hagi aglomeracions, no ets organitzis. I tu, el que sí que has de fer, que després me van renyar ahir, perquè quan jo vaig dir, sí, me vaig dir que hi havia hagut tres bars que ens havien sancionat un vespre en la matinada, i també hi havia 8 persones, hi va haver una persona amb molt de criteri que era per allà baix, diu, 3, haguessin pogut sancionar 30 de bars d'aquests que hi ha. I de gent jove d'aquesta, i no tan jove, els 8 aquests haguessin pogut posar 200.
O 800.
Aquestes cosetes és molt mal d'aturar, això és la veritat. I si no hi posem remei, que Toni sempre diu el mateix, que hem de posar la salut antes que de l'economia, jo amb això hi estic totalment d'acord. I més ara, Toni, que totalment, més que d'acord, hi estic jo involucrat, que per jo la salut és el més important.
Molt bé. Escolta, ara que xerraven de tota la gent que ve, mireu, aquest cap de setmana, l'aeroport de Menorca operarà, comptant divendres, dissabte i diumenge, 541 vols. Bé, que saps la meitat, perquè compten les anades i les tornades, que no està malament. Joan, trobes que el model turístic que tenim ara s'hauria de replantejar? És a dir, limitar el nombre de gent que ve, no sé, perquè sembla que s'ha acabat el món enguany, Joan. Ai, Joan, que no te sentim. Joan, en Joan està a un puesto que no té bona cobertura en aquests momentets i fa clac, clac.
Que no me sentiu, ara ja sí, sent perfectament.
Ara sí que te sentim, vinga, digues. Què trobes? Que hauríem de baratar de model?
Abans, jo crec que baratar de model seria l'adequat, perquè limitar, tu no pots limitar a ningú anar en el territori espanyol. Mm. Tu no pots dir una persona
Ai, Joan, que te'n vas? Te'n vas, Joan, ja en culo, que no t'amoguis. Sí. És aquí, però es veu que telefònic, es veu que com que hi ha tanta gent que deuen prestar telèfon en aquests moments...
Que me sentiu millor,
ara. Sí, ara sí, vinga.
Estic sortint.
I de vinga, digues.
Ja us dic, limitar la gent, no ho veig bé. El que sí que s'hauria de plantejar, de quina manera bé,
Joan, no te sentim bé. Joan, vinga, cercarem es fixo i te telefonem en es fixo perquè no hi ha manera. Te sentim en es fixo. Vinga, va. Vinga, seguim amb aquesta qüestió. I com ho podríem, com podria limitar? Com podríem heretar de model, Toni?
Home, jo no som un expert. Jo crec que hi ha persones molt més avançades amb el tema, tant economistes com que tenen que dir qualsevol tema que toqui i afecti el turisme, no sols de planificació, sinó que també de transport, de mobilitat, d'ordenació del territori, hi ha un pla territorial incipient que s'ha d'aprovar. Evidentment, jo crec que la societat menorquina està sensibilitzada per el tema del turisme. Inclús, jo des de la meva petita talaia ciutadellenca, a vegades em fa gràcia llegir com en el cas del castell, on més podran aparcar els oriundos del castell i dels altres de determinades puestos. Jo, per exemple, si vull anar a Calentorqueta, sé que pràcticament de juliol i agost no m'aixecaré a les 6:30 per anar-hi, sinó que esperaré els mesos de setembre o octubre i podré gaudir de les meves platges. Però això també afecta a la societat civil i en el personal. I tampoc, no sé si les determinades propostes que hi ha com a Formentera, impedir que venguin cotxos o donar una plaça. És evident que hi ha platges, si hi ha, per exemple, de platges, que la limitació amb espai per posar una sombrilla i tal i qual, i si damunt aplicant normes Covid, hi ha un problema de limitació. De la mateixa manera que avui surt que hi ha una limitació d'embarcacions que no han protegit suficientment les praderes de Posidònia. I, evidentment, això afecta el medi ambient, afecta la fluginació de les algues, afecta la flora i fauna de la mar i afecta el medi ambient. Si volem compaginar una cosa amb l'altra, ja he dit des de tot d'una. Hi ha d'haver una comissió d'experts que han de fugir el problema o més econòmic i han d'incidir en la protecció del medi ambient i, sobretot, mantenir un turisme que pugui ser sostenible amb qualitat i quantitat.
Molt bé. Joan,
hola.
Digues.
No sé el temps que he estat sense comunicar, però de lo que he brollat. Hi ha una cosa que sí ha estat un èxit, i és el bus a Macarella. L'any passat va ser un èxit, o sigui, és l'altre any, enguany ha estat un èxit, també, i, dic jo, posar a Calentorqueta, bus, a Son Saura, bus, a la Vall, bus, i tenim una cosa, tenim en compte una cosa, que la massificació que hi ha en els pàrquings, no a les platges, en els pàrquings, és culpa de que a les 7 i a les 8 del vespre se'n van cap a les platges sense control de ningú i fan el vespre allà, als aparcaments, rulots, cotxos particulars, motos, van allà i fan el vespre.
Rulots enguany?
I ho dic en coneixement de causa, perquè jo conegui el que havia fet.
I rulots enguany moltíssimes.
Rulots moltíssimes. I amb bastant mala... males propostes.
Sí. Per exemple, a Ciutadella, a Calen Busquets, que és una zona on en teoria hi ha una senyal ben grossa que posa que no pots acampar. I tu hi passes, tu hi passes cada vespre. Jo supos que la policia hi deu passar. El que passa és que potser no es volen ficar en líos.
No es volen ficar en líos
perquè allà hi ha un càmping allà cada vespre. En teoria, si no treus trastos de la furgoneta, no es considera acampar.
Tu hi passes,
i tothom té la seva cosa posada allà, els toldos, les cadires des d'alt.
Inclús fan qualque necessitat,
la necessitat la fan, travessen la carretera i van a la vinyeta.
Allà mateix. I no homes tot sol, no.
Home, és que
tenen més bo de fer.
Les dones també tenen les seves necessitats.
Però la igualtat és que hi ha moltíssima de gent que té amarrat una barca a Calen Busquets i han d'anar per cà allà on no hi plou, perquè hi ha aquests senyors que ho tenen tot ocupat.
Bueno, però això suposo que seria molt fàcil d'arreglar si hi hagués una mínima voluntat per part de les autoritats, perquè tu o la policia diu cosa o allà hi poses pilons de crits perquè no hi passis.
Però és que tampoc hi podrien passar si tenen la barca amarrada.
Exactament, per uns ho paguen els altres.
Allà de ser un per ús
Sí.
Parking entre cometes. Per ús dels qui tenen les barques allà.
Joan,
ara està sucant un tema realment important i et sap la
planificació. M'agradaria ratllar
aquest tema. Antoni Cava i José. Toni, digues.
Digues, José.
No, les caravanes aquestes, vamos a veure. En Joan sempre m'ho ratlla de la mateixa qüestió, de les caravanes, que estan fora del poble. Amor, l'hotel, ja tenim dins el poble, tenim caravanes aparcades a un aparcament bé de vora Esport Mahon, que l'aparcament de dins un poble de cada dia és més escàs, que per trobar per deixar el cotxe tu no tens possibilitat. Te'n vas allà, si n'hi ha 5 o 6 que estan allà dintre, a on van a fer les necessitats? Doncs pues no ho sé. Que hauria d'haver unes ordenances que regulessin això? Sí. Que hi són els altres països? Sí. I aquí també el que deia Toni, amb el tema de fer una comissió d'experts. Una comissió d'experts per a què?
Perquè no siguin del govern espanyol,
Per a què? Per a què, Toni? Si l'altre dia va venir la ministra i jo vaig fer un article perquè tot el que va dir no havien aclarit res. Energies límpies, bla, bla, bla. Que tot el que ens va vendre aquesta senyora, encara tenim els quatre molins aquests vells, que és més normal que funcionen tots quatre. I totes les altres coses. No havien fet res en absolut. I jo, la veritat, és que me preocupa molt tenir un govern, l'hagi votat o no l'hagi votat, que ens toqui aquest govern ara, en aquests moments, que quan sents un ministre, jo me fa plorera. L'altre dia, amb en Carlos Herrera, hi va haver un ministre que el va entrevistar, que va allà de l'electricitat, i va dir, el ministre Escrivà, però ho tenia apuntat, aquí no tenia cosa que me passi el mateix com el senyor Calderón, que li havia fet un Granados. Que hi va haver aquest senyor que va dir, la subida de la luz no repercute en el consumidor. Aquest senyor, que és d'aquest món? Que és d'aquest poble?
De què va?
Tu, supos que el devies votar en aquest? Segur, supos.
Bueno, jo el vaig
que
votar amb la pujada de llum. Però ara... I amb la pujada de llum que el votarà d'una altra vegada.
També, jo sí, ja saps que som.
Ja, però tu el votes ben igual que tu és del Barça o del Madrid.
Jo no sé si m'ho heu mirat.
Anem en profunditat amb aquestes coses. Però, José...
No, profunditat, perdona. Profunditat, quin és? El compte de la caixa que jo me carreguen. El rebut, enguany, de juliol, 229 euros d'electricitat. I m'hi has mirat, hem procurat fer els horaris aquests per no que tinguéssim problema. Després m'han anat en el 2020, el mateix mes que Àngels Castilla no tenien cap problema, 142 euros. 142 euros.
Sí, sí.
Perdona, encara se multiplica i resta. Perdona, 87 euros més. Que vingui aquest senyor, m'expliqui a veure d'on surten els 87 euros.
José, no, jo te vull donar la raó. José, jo te vull donar la raó amb el que has dit de que teniu els pàrquings enmig del poble, les furgonetes aquestes aparcades enmig del poble. Perquè jo ara diré, quan l'escala famosa aquesta de Baixamar es va començar a fer, hi ha un pàrquing, que no hi aparcava ni el Tato. No hi aparcava ni el Tato. I ara, per aparcar-hi una bicicleta, he de demanar permís. I això que hem de pujar i de ballar l'escala a peu.
Bé, però això és estiu, perquè si hivern sí que hi pots aparcar,
Joan. I el tema de... No, és hivern tampoc. El tema de les postes de sol... Això és per donar-li's menjar de banda.
Bueno, això va començar, va començar a Eivissa, que gent hi va anar i et seuen.
Des de la punta neti, fins a Calen Bosc, vas veure la posta de sol meravellosa, perfecta, de qualsevol puesto. Pues, no, senyor, han d'anar a Punta Neti i a la Cala Blanca.
Joan, hi ha qualcú que vol veure la posta de sol quan el sol es posa baix es pont d'en Gil. I això no ho pots aturar.
Escolta, en el pont d'en Gil n'hi ha aquí a Ivan, però no te penses que hi va moltíssima de gent.
Bé,
aquí on hi va gent és a Faronati.
A Lot.
A Faronati, plora.
No tutxaran del que fan els turistes quan venen aquí i que no vos recordeu del que feis quan vingeu fora. Ho voleu veure tot i mirar tots els puestos.
Avui, que no...
Que era Marta a Berlín.
La nostra... amiga que està a Berlín, m'ho ha enviat un fax o una foto
al
costat d'en Gresnen i l'altre, que suposo que són ells dos, que es donen el bec.
Bon
dia, Toni. Encara va amb els fax.
Jo pensava que això era propaganda de la GTBI.
No.
Que no ratlla d'un teletipo.
Una fan de la GTBI, quan ells dos, suposo que són ells dos, davant la foto d'en Bresnev, que volen de dir que era un pioner de la GTBI masculina.
Ja, ja. Però és que no li va fer massa gràcia a en Bresnev quan li van fer aquesta caricatura. Però bueno, bé. Escolteu, xerrau d'experts, i jo no sé si l'Ajuntament de Ciutadella s'encomanarà a experts, però abans sembla que s'encomanarà a la població per veure què feim en la plaça d'Esbor.
Mira, ja que toques aquest tema que el volem de deixar...
Per un altre dia, perquè és molt llarg.
Jo l'únic que vull dir és que a vegades la gent m'entendrà malament, però perquè no vull ofendre absolutament a ningú. Jo crec que s'assunto que han encetat de la plaça d'Esborn juntament de la d'Espins, que qualcun se n'oblida, això implica un gabinet multifuncional. I dut que cap regidor ni cap persona de general de la població, salvo que pugui donar una opinió, tingui coneixements suficients per planificar tot el que representa per un futur d'un cicle inclús que ve, l'opció de plaça d'Esborn, de plaça d'Espins, com a una plaça modèlica, europea i possiblement única en tot Espanya.
Ja. Per això, la millor solució per no fer res és demanar a la gent que opini i veure què volen fer. Les consultes populars aquestes, tothom dirà la seva.
El projecte aclarit quasi, el projecte no, l'avantprojecte de les idees que té l'Ajuntament i es demanar l'opinió de determinades coses sesgades, i ho dic clarament, sesgades, perquè quan un ja té una opinió pràcticament feta, es demanar si volem aparcament o no, perquè si regressin d'aparcament, jo te puc dir que en una setmana jo elimino els aparcaments, tot un decret i dic prohibit aparcar a la plaça d'Esborn.
I on ens posem en els cotxes, però després?
No, és igual, per Sant Joan...
No és igual, no és igual, no?
Comprar-me una tanca o dues,
no és igual,
i ja està.
No? Home, no és igual.
Te dic que el dia de Sant Joan, els tres dies o quatre... Tothom sap on té que anar a col·locar i, prèviament, evidentment, com diu un partit a l'oposició, que ell no vol donar l'opinió fins que no diguin els cotxos on van. Clar. Si són residors de l'Ajuntament que han oblidat que tot ho fan pel poble i pel bé del poble, també que donin solucions i arrimin l'espatlla en el problema, si és que és un problema.
Una cosa vull dir. I a Sant Basson, José, li donaré la paraula.
Ja, vinga.
Jo vaig viure el castell 3 anys, com sabeu, i la planada del castell era un pipiuet, una preciositat, cosa que no és avui. Això vagi pambant. La planada de Mo, quan jo vivia al castell, que hi anava cada dia...
I quan jo fos a mi, quan vaig fer assistir tot per allà, també era molt xula.
La planada de Mo era un pipiuet. La que hi ha ara no m'agrada.
Molt bé.
La que hi ha ara no m'agrada. No voldria que el comitè d'experts, que els que diu Antoni, que en saben tant, no voldria que faguessin una altra xabacanada, per dir-ho fluixet, una altra xabacanada d'una de les places més polides de Menorca. I no vull dir de Balears, perquè faria llarg. Però per això, una de les places més polides de Menorca. Per tant, alerta en el que fa l'Ajuntament. Que el poble no és tonto i està cansat de que l'enganin.
Vinga, José, que en Joan t'ha donat permís. Vinga.
Gràcies, Joan, gràcies. Perdona-me la paraula. Venirem de l'esplanada i el comitè d'experts aquests, amb el no hi és, amb el pren una decisió i s'acaba la història, l'apliquen el mateix dia i a partir de demà els cotxes, per exemple, en el centre no hi podeu anar. Tu ara vens, amor, i no pots anar al centre. No pots passar, te tiren cap a les bandes de fora, perquè han prohibit tota la gent que no viu en el centre que no pugui passar per allà. Tu quan arribes a l'esplanada de Mor, ja hi ha un cartell que t'ho indica, que te prohibeix que hi entres, i tu, quan entres dins l'esplanada, que és una esplanada que la van fer malbé, molt malbé, quan t'hi van fotre tant de ciment, va ser espantós. I en aquest moments, tu, quan un cotxe que està, masquí, que estan ben despissats, el problema que és que quan entren dins allà cap a l'esplanada, després es fan anar per davant d'allà on té el consell antic. Vull dir, i allà se forma una sèrie de tràfic de gent que dona cuesta d'una volta. I això que vol dir? Contaminació. Contaminació al lot. Perquè el que no podem fer és prohibir la gent que hi vagi. Sol la veritat. I si tu vols fer una prova, feu un cibern. Feu un cibern que no hi ha ningú. Aquesta manera de que la cosa funcioni, perquè insistiu, amb tota la massificació aquesta que tenim, i vosaltres heu estat els primers que ho heu dit, no hi ha hagut cap de zona que s'hagi davallat de massificació. Encara sí, ara aquest dia, se nota que dins del poble hi ha molt menys gent.
Sí, i hi haurà, mira, segons m'enviava la notícia aquesta dels vols que venen aquest dies, qualcú pot dir, quin desastre de vols que venen aquest dies. Idò, mira, aquests vols que venen aquest dies són 41 manco que és que va venir l'any 2019, que va ser el darrer any normal.
És a dir, suposo que seran inglosos aquests que venen.
No, hi ha, mira, hi ha 350, 300, hi ha uns 350, 345 vols nacionals i 196 internacionals. És a dir, la meitat nacionals i l'altre internacional.
Dependirà de com siguin els avions de plans.
Exacte. El que sí que està bé és els nombres de casos de Covid que van davallant, tenim un parell o tres cada dia, però anant bé.
Mira, ja que s'ha insinuat això, me mantindré. L'altre dia pensava que podria fer... O sigui, si jo fos, per exemple, director d'Esquadrado, Joan Esquadrado i els altres institutors faria una cosa. Quants de lots no estan vacunats de 12 a 18 anys? Yeah. I relació. Segona, després un protocol, pares si donen el consentiment en aquells que no siguin vacunats. I agafar la seguretat social i dedicar allà una setmaneta per vacunar a tothom que pugui, per donar seguretat a totes les aules i tot això.
Mireu.
I a més, si ara que no hi ha ningú, faig una pregunta que m'agradaria que la contestés el responsable de l'economia de Mateu Urfila. Què costa un dia d'UCI a una persona de Covid per demostrar, ja que són tan passateros i es preocupen tant, en la pujada d'aigua, la pujada de llum i la pujada de tot, que la pujada de la salut
sí, sí.
Que representa aquell que no es vol vacunar i agafa una Covid.
Sí,
no
sí,
vull
sí.
que es mori, però que se passi putes.
Perquè sabíem com es costa. Escolta'm, això del Covid i la vacunació. Van fer, la COPE va fer una enquesta interna, entre el personal, una enquesta privada, confidencial, i els resultats ens van donar fa un parell de dies. I a COPE, a tota la COPE nacional, només un 2% del personal no està vacunat. Un 1,6% està pendent de la segona dosi i és 96 i pico estem en la pauta completa. Bueno, seguim en temes de salut perquè tenen conseqüències. Darrerament hi ha molt de patinats pels carrers, per tot hi ha patinats. A partir de la setmana que ve, sembla que és obligatori que duguin casco i que tinguin seguro. Què vos sembla aquesta cosa, Joan?
Fantàstic.
Molt bé.
Fantàstic, i te diré per què. Ahir mateix jo anava en la bicicleta, anava per el carril bici. La veritat és que jo no vaig gaire de vera, ja treballava quan era jove, i me va passar un patinete d'aquests, en dos, damunt, i a tota pastilla, sí, sí. Jo devia anar de menys un 20 km per hora, ell segur que anava 50, perquè no li vaig veure, vamos, ni es pot, i, però sí me'n vaig donar compte que eren dos. Ni respecte en senyals, ni respecte en res. Jo crec que una màquina que pot anar de 40 km per hora, crec que demà té un carnet, com els que empren per els mobilets, el carnet de 49, que el donen almenys amb un mínim de coneixements de senyals, perquè no respecten absolutament res. Sí. No duen casco, no duen seguro, i sort que aquí t'ha ferit. I moltes vegades van direcció prohibida.
Sí, sí. Toni, què trobes tu dels patinats?
Hombre, jo, mira, donaré tota la raó a en Joan, perquè jo, en els patinats, els obligaria a casco seguro i a limitar, o més, a un usuari.
Gràcies.
Molt bé. I en José, que troba dels patinats? Molt també teniu cap problema. Bé, molt, hi ha més costes i deu ser més complicat.
Vamos a veure. Aquí els patinats tenim problemes. Tenim problemes amb les bicicletes, amb les veles que tenim vosaltres. No tothom de les veles compleix la normativa de la vela. Vull dir, podien xerrar un dia, fer un programa especial per allà de les veles i dels patinets. Vull dir, això que les coses aquestes, com més controlades estiguin, perfecte, que tinguin de dur casco, perfecte, que tinguin de dur seguro, vamos a veure, no siguem extremistes. Un seguro per què? Perquè un patinet qui s'endú per endavant? Va, vas darrere, no tinguem tonteries.
Per
això. No, perdona, per allò és tonteries. És que
no,
ja tenim
no
seguro...
No respecte el passo.
I tampoc ho respecten les bicicletes. Que punyeta, i esquivant a peu, també a vegades se foten per mi de la calçada i no. Vull dir, la problemàtica és l'educació ciutadana,
l'educació ciutadana.
Home, el problema és l'educació. I l'educació...
Et diu una cosa, José, et seguro.
Ja.
Hauria de ser obligatori, i ho torno a dir, per aquestes màquines que van al manco a 40 km per hora, hauria de ser obligatori, perquè si t'endú un patinet d'aquests, com hi ha hagut casos que ja s'han donat, que acabes a la UCI en coma.
Bueno, avui de matí ara sentim els informatius de Mallorca, que a Palma hi ha hagut un accident entre un pas de peatons entre un patinat i una persona. És a dir, que no és que no passin coses, perquè en passa. No? Vull dir, bé.
I això de les bicicletes, ja que dius d'un pas febre, això de les bicicletes passar per damunt d'un pas febre o damunt d'una cera, també vol nassos, eh?
Quantes...
I si passa una bicicleta entre les taules i cadires d'un bar, d'una traça d'un bar, què?
També.
Que sí,
encara
són irresponsables.
Sí, sí,
però, José, jo tinc que donar la raó amb una cosa molt senzilla, que tot passa per l'educació.
Sí, però l'educació...
I el problema és, evidentment, l'educació, que és que mostra els pares, que mostra la societat, que mostren les escoles. Jo recordo una època que hi havia inclús una assignatura, bueno, no, una espècie de...
D'urbanitat.
Que era educació vial.
Sí, que no, perdona, urbanitat,
Toni. Educació,
Toni,
educació, urbanitat.
Urbanitat i educació. D'esteu amic en Franco. Urbanitat,
no,
que punyetes.
No fa falta anar tan enrere, tampoc, per això.
Allà
hi ha molt bé.
Els fills meus i els nets meus saben que quan estens una mà cap avall la mà esquerra cap avall és de girar cap a l'esquerra, i quan poses la mà per amunt és de girar cap a la dreta, quan vas amb ell.
El que fa...
I en això, que és un prat a nostra.
En aquella època, me'n recordo perfectament.
Joan, el que s'ha de mostrar és l'educació, i educació no és només ensenyança de determinades disciplines.
Mira, l'educació era en aquella època, quan jugaven a futbol a mig del carrer, que venia un saig, i s'endues a pilota. I tu, si la volies recuperar, tenies d'anar a ton pare que l'anés a cercar en el quartelillo. I això que era una ensenyança, que era una dictadura. Serà una ensenyança, home.
No
estic a favor d'aquella època de dictadura, però sí que era una cosa que era ben necessària.
Jo distingueix molt bé el concepte de dictadura del concepte d'ensenyança, d'educació, de determinats valors cívics, socials, que mostrava part de la societat i la família. Ara, em donarà la raó, que jo ho veig en petit a determinats puestos. Veig famílies que hi ha quatre mòbils que tothom mira el seu i no ratllen, ni comenten, ni absolutament fan vida familiar.
Això es veu molt, en els restaurants, quan vas a un restaurant i veus una família i tothom està cap al mòbil i ningú xerra.
Quan tu a una escola prohibeixes que duguin els mòbils, els mateixos pares...
Hi ha una revolució.
I tu, Miquel, a un restaurant, quantes famílies van amb el lotet de petits d'aquests? I els petits aquests foten un tinglado per dins del restaurant. I no ens hi obren la boca, ni ens arrenyen. I tu has d'aguantar aquest tafetà? Vamos, hombre.
Vinga.
Que voleu que vos conti una anècdota?
En 30 segons.
Mireu, a l'assador, un dia vam entrar nosaltres, i van entrar quatre lotes i es van posar la taula del costat. Totes quatre van encendre el mòbil. I jo li vaig dir a un company, dic, segur que una en salta es quedriquen. Quan ho van sentir, van amagar el mòbil tot d'una, totes quatre.
Mira, nosaltres, Miquel, nosaltres tenim un restaurador que s'emprenya molt, quan et seuen, que és a Can Pota,
i li fan fotos.
I el primer que fan és posar el mòbil damunt la taula.
Diu, si és una...
I també se'ls para a comer, diu, si no para a poner el mòbil aquí.
Què diu en Patxi? Diu si és una punyetera tortilla, diu, o una croqueta, diu que hi ha que sacar les fotos a això. Vinga, Lots.
La setmana que ve, més. Que Marta vos contarà.
Supos que sí. M'ho xerrarà amb l'amant. Vinga. Gràcies, Joan, gràcies, Toni, gràcies, José. Adéu, la setmana que ve. Bon dia. Adéu.
Adéu.
A punt d'arribar a la 1:30, continua tota la programació de Cope. Gràcies per escoltar-nos i que passeu molt bon cap de setmana.